De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, què tal, com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més, un programa més, a l'Espai Vital. La capitana de l'Espai Vital, la Teresa Diviu, bon dia.
Bon dia a tothom.
I el Jordi Puy, que està als controls, i el Jordi Condal, i jo mateix.
Passarem
60 minuts junts compartint tot el món de la discapacitat i les malalties cròniques. Senyors, comencem.
Estàs escoltant Espai Vital.
Ara el que toca a l'Espai Vital és parlar de rehabilitació. Us explico. La Fundació Step by Step per la rehabilitació de lesionats medulars organitza el primer International Spinal Cord Repair Meeting, és a dir, el primer congrés mundial de reparació de la mèdula espinal. Per parlar d'aquest congrés, què s'hi dirà, què s'hi farà, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Joan Romero. Ell és director d'aquesta fundació. Joan, bon dia.
Molt bon dia.
Ets director de la fundació.
Correcte.
Molt bé. Què és el que ens ofereix aquest congrés?
Bé, tot ve d'una mica de curiositat de la Fundació Step by Step. La Fundació Step by Step és en origen un centre de rehabilitació neurològica molt, molt específic en casos sobretot de lesions medulars, i el seu president doncs és un lesionat medular, en Frederic Crespo, és una persona doncs molt proactiva, una persona sempre molt, molt curiosa dels nous avenços que hi pugui haver en el camp de la lesió medular, també des del punt de vista científic com tecnològic. I una de les raons per les quals doncs va pensar en muntar aquest primer congrés internacional de reparació de mèdula respon a això, a la seva curiositat doncs pels últims avenços, no? Aquest congrés el que intenta és reunir doncs investigadors d'elit mundial, de força renom internacional, per veure quines són les últimes tendències, les últimes vies de tractament en quant a reparació de mèdula espinal, i més ara que es comença a parlar molt de termes com cèl·lules mare, com regeneració medular, etc.
En quin punt es troben les investigacions?
En aquest punt s'ha de ser sincer, i evidentment hi ha bones notícies, sembla que són investigacions molt interessants, però sí que és molt important dir que estan en fases molt inicials. Hi ha investigacions que estan en fase preclínica, és a dir, que estan doncs treballant en estudis en animals, no? En el que seria no éssers humans, en la qual el que es busca en primer lloc són establir doncs bases de seguretat, mesures de resultats que després puguin fer que aquestes investigacions es portin a terme doncs amb éssers humans. Però tot i així, un cop es porten a terme en éssers humans, doncs també s'ha de tenir en compte que el procés és molt llarg, que les investigacions mèdiques i científiques s'acostumen a dividir en quatre fases en les quals es valora si aquesta investigació doncs és segura, si és eficaç, etc. I aquestes investigacions en aquest moment estan en el que es diu fase 1. És a dir, són investigacions molt específiques en el qual es treballa amb molt pocs individus, amb poca gent, i en el que es busca és sobretot un criteri de seguretat, és a dir, que aquesta investigació, aquesta idea, aquesta cèl·lula mare que s'injectarà o que s'utilitzarà, que sobretot sigui segura, que no provoqui cap dany en la persona, més aviat que no valorar la seva eficàcia, en el qual es podrien establir beneficis.
Senyor Romero, s'han incrementat els casos de lesions medulars d'uns anys cap aquí?
Sí, és cert. Sí que és veritat que hi ha, diguéssim, una baixada en quant al número de casos anuals. Sí que és veritat que segueixen augmentant, desgraciadament. Ja segueixin havent accidents de trànsit, accidents laborals o accidents esportius o d'oci que comporten lesions medulars, encara que entitats de renom com l'Institut Guzmán o Vallebrón ens parlen de que sí que és veritat que gràcies a les mesures de seguretat a nivell d'automòbil, etcètera, que s'estan aplicant, aquest número va disminuint poquet a poquet, que és una molt bona notícia. El que sí que és veritat és que, tot i això, encara estem parlant d'uns 100-150 nous casos de lesió medular a l'any a nivell de Catalunya.
Molt bé, doncs quin dia es celebra aquest congrés?
El congrés es celebra a finals d'aquest mes de març, és el 25-26 de març, a l'Hospital Duran i Reinals de l'Hospitalet de Llobregat, molt a prop de l'Hospital de Bellvitge.
Tothom hi pot assistir o és tancat potser a criteris més professionals, metges?
Sí que és veritat que, degut a l'especificitat del congrés, és un congrés on hi va gent, diguéssim, molt, molt ficada dintre del món de la investigació, investigadors, biòlegs, metges, tot i que, evidentment, és obert a tothom, hi ha una petita quota d'entrada, però està obert a tothom, encara que, ja li dic, és un tipus de congrés molt específic.
Tinc apuntats aquí en un paper d'una nota de premsa gent com Miguel Ángel González Viejo, cap de la unitat de lesionats medulars de l'Hospital Vall d'Hebron, Anna Veiga, directora científica del Servei de Medicina de la Reproducció de l'Institut Universitari de Xeus, Tomàs Graf, investigador de l'Institut Català de Recerca i Estudis Avançats, Andorra, Victòria Fumador, professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, Philip Lim, que és professor del Departament de Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Madrid, i Maite Moreno, que és doctorada en el camp de Biologia per la Universitat Complutense de Madrid. Hi ha algun tipus de certificat d'assistència en aquest congrés?
Pels professionals, diguéssim, mèdics i per investigadors, sí que hi ha un certificat d'interès sanitari acreditat i evidentment hi haurà certificat d'assistència de cara sobretot a estudiants i investigadors.
Doncs molt bé, Joan Romero, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'Espai Vital i esperem que el congrés aquest sigui un autèntic èxit, com a mínim per la investigació.
Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
Això és Espai Vital.
Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacerme inmortal. Algunos lo llaman esperanza de vida, otros prefieren hablar de milagros. Yo creo que todo eso son cuentos y que es solo cuestión de suerte. Para mí la vida se resume en un montón de colores, la verde para el azúcar. La azul para la tensión, que la tengo por las nubes. La amarilla. ¿La amarilla para qué era? La del hierro. Pues sabe a azufre. Y la blanca. Esta es la más importante. La que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Yo le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita. Y él me mira como si estuviera loco y me dice:
imposible.
Pero eso es lo bueno de tener años, que uno puede creer ya en lo que le dé la gana.
l'espai vital.
Molt bé, i ara espai vital, el que volem és anar als capítols de Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química múltiple. La malalta Eva Cavaller, la intèrpret que fa de malalta la Lluïsa Blanca, i nosaltres, espai vital, que la matem per tothom que vulgui. Anem ja pel capítol 10 de Desaparecida. Escoltem.
10 o 20, has dit.
20.
20, has dit 10 ara.
He dit 10?
Sí.
Veus el que passa? El cervell et juga unes males passades. Menys mal que tinc, menys mal.
Tens secretària, que té més malament el que aquell que tu.
Doncs sí, senyors, m'equivocava. Capítol 20 de Desaparecida. Escoltem-lo.
A continuación les ofrecemos Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Cavaller escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Lluïsa Blanca con la producción de Espai Vital.
Muchas personas no saben cómo afrontar tu enfermedad y progresivamente van distanciándose de ti. Poco a poco, con excusas, cada vez te escriben menos, pero tú te das cuenta de que no quieren aceptar la realidad. Les incomoda tener cerca a alguien que les recuerda que a ellos también les puede pasar lo mismo. Para muchos somos como las noticias de alguna guerra en el telediario del mediodía, que se apaga para poder comer tranquilamente, sin sufrir. Son los que siempre te preguntan si estás mejor, como esperando que un día les digas que ya te has curado, para así liberarles de su angustia existencial. Además, al estar enfermo, parece ser que eres menos que los demás, y cualquier persona te puede dar consejos. Si alguien me debe aconsejar son los médicos, que conocen esta patología, o quizá algún enfermo más experto que yo. Además, hay otras personas que hacen comentarios insultantes, y si les contestas, aún eres tú el malo. Mi enfermedad es crónica, pero no implica pérdida de carácter, actitud o inteligencia. No te pueden decir: cuando te animes y vengas a mi casa, verás que tenemos una decoración similar a la tuya. A raíz de un vídeo en el que enseñas los cambios que has hecho para adaptarte a la enfermedad, de decoración poco, y donde dejas claro que no puedes salir a la calle para nada. Esto es insultante, y al defenderte, resulta que aún les ofendes. La razón por la que no me he hundido es porque tengo el apoyo de los míos y porque soy fuerte. Tengo un carácter fuerte, como todas las mujeres de mi familia. Pero no os confundáis, que en este país hablar de carácter fuerte es sinónimo de mala leche. Yo me refiero a saber afrontar situaciones difíciles, tener capacidad de resolución y ser alguien en los que los demás se apoyan y piden consejo. Mi hermana, mi madre y hasta mis dos abuelas eran así. Por eso, me indigna la de veces que me he tenido que sentir juzgada a nivel psicológico. Los médicos, en vez de presuponer, deberían intentar conocer un poco a quien tienen delante. Demasiados protocolos y poca humanidad. A pesar de todo lo que he vivido, incluido que de joven perdimos a nuestros tres abuelos en menos de 6 meses, nunca he tenido ningún problema psicológico. Por eso nadie de mi familia, amigos o compañeros de trabajo, en ningún momento se plantearon que mi enfermedad fuera de origen psicológico. Esta enfermedad cambia totalmente tu vida y la de los tuyos, y provoca cambios en todos los niveles que uno puede imaginar. De golpe, dejas de existir para la sociedad, porque vives encerrada en tu casa, sin poder recibir visitas, sin poder hablar por teléfono. Es como si estuvieras muerta. Estamos clausurados, y al Estado le es muy fácil fingir que no existimos. Pero no han tenido en cuenta el gran poder que tiene Internet. Silenciar Internet es imposible, y así todos los enfermos de todos los rincones del mundo estamos conectando y consiguiendo que se sepa que existimos. Que nuestra enfermedad es fruto de la contaminación a la que nos somete nuestra civilización actual. Y que los gobiernos no quieren que seamos visibles, porque somos la prueba de que este modelo de sociedad ha fracasado. Y nadie quiere ni pagar por ello, ni renunciar a sus enormes beneficios económicos. La sensibilidad química múltiple no se puede aceptar, y yo nunca lo haré. Me da igual lo que me digan los médicos y entendidos en general. El ser humano no está preparado para vivir siempre agonizando y encima aceptarlo. Es antinatural. Yo me adapto, lucho, busco soluciones, me informo, aprendo, pero no acepto tener SQM. No puedo aceptar que el resto de mi vida sea igual que estos últimos años. Pero ello no me impide tener sueños e ilusiones tan simples como escribir un artículo para mi blog, o tan complejos como este libro, o hacerme fotos desnuda para denunciar mi realidad y la de todos los enfermos de SQM. Estoy encerrada, pero no me harán callar. Lucharé para que esta enfermedad sea tratada como es debido. Quizás alguien pensará que no estoy tan grave si puedo hacer todo esto. Pero yo he elegido no llorar, no malgastar horas y energías en banalidades y aprovechar mi poca energía en ser feliz. Parece que si eres un enfermo crónico, no puedes reír o disfrutar. Deberías estar llorando y quejándote todo el día. Yo no soy así. Diré mil veces que esta enfermedad no me cambiará, porque me puede haber robado mi cuerpo, mi energía, mi vida como yo la conocía. Pero no dejaré que se lleve mi esencia y que me convierta en un fantasma deambulando entre el dolor y la desesperación. Ahora casi nunca lloro. No me hace falta. No me aporta nada. Prefiero gastar mis energías en estar tumbada en la cama hablando con David y riendo de cualquier tontería. En estos momentos es como si nada hubiera pasado, como si la SQM no existiera. Solo él y yo, y nuestras conversaciones interminables, que nunca sabes cómo van a acabar. Estos momentos me roban la poca energía que tengo, llenándome de ilusión y fuerza para seguir adelante. Dan sentido a mi existencia. Alguien puede pensar que debería estar triste, angustiada, mirando cómo mejorar. Mi tiempo lo gasto como yo quiero y prefiero embarcarme en proyectos que me llenen en vez de dedicarme a llorar por lo perdido. Me da igual quién me crea y quién no. Por suerte, ya me he quitado de encima la gente que me sobraba. Con los médicos actúo igual. Ellos no me van a decir si lo mío es real o no, menos cuando casi nadie sabe nada de la sensibilidad química múltiple. Yo sí, porque la vivo día tras día. Las 24 horas me acompaña. Si no me respetan, cambio de médico. A estas alturas de la película, nadie me juzgará ni me aconsejará sin conocimiento. Un médico me dice: haces demasiado control ambiental. Y yo me pregunto: ¿cuánto es demasiado? ¿Por qué le molesta que intente controlar mi entorno para estar bien? Lo siento, pero no me hace sentir mal ni culpable, ni histérica. No me intimido, ni me afecta. Hace que yo piense que sencillamente no conoce la dimensión del problema. Sin este demasiado control ambiental, no podría estar en mi casa sin máscara. No podría pasarme semanas sin crisis. Su demasiado me permite vivir en mi cárcel sin máscara, con libertad. Me ha permitido recuperar fuerzas y ser menos dependiente. Su demasiado es la base de mi bienestar. Soy consciente de que para la mayoría de los médicos soy una mala paciente. Me informo y participo en mi proceso. Cuando me recetan algo, casi nunca lo tomo y busco opciones alternativas. No voy a tomarme la vitamina C con colorantes y conservantes porque sea la única que venden en la farmacia. Mis fuerzas se encaminan en buscar lo mejor para mí y, de paso, para compartirlo con otros enfermos, porque la información es poder. Y ya que no nos dejan abandonados a nuestra suerte, es muy importante el apoyo mutuo. Por eso es importante contar con médicos que entiendan la verdadera magnitud de la enfermedad y que valoren tu opinión. Yo no quiero hacer de médico, pero quiero que quien me lleve respete mi opinión, porque nadie conoce mejor mi cuerpo que yo. Hace unos meses escribí un artículo para la revista cultural online Delirio, donde denunciaba la situación de los afectados de SQM en España. Ese artículo, titulado Nacemos desnudos, que iba acompañado de fotos mías desnuda con máscara, hechas por David, ha dado la vuelta al mundo. Ha sido traducido y publicado en 9 idiomas y ha sido difundido por las principales asociaciones de SQM de varios países y por webs que tratan temas medioambientales y de salud. Pues a pesar del gran e inesperado éxito del artículo, en el que enfermos de otros países se han sentido totalmente identificados, ningún periódico o revista de nuestro país se ha interesado en difundirlo. Sin salir de mi cárcel en Barcelona, he llegado a muchos países, pero la censura sin límites no ha dejado que esto trascienda más allá del ámbito de los enfermos. Pasen, señores, vean los freaks del circo, la mujer barbuda, el enano y al lado la mujer burbuja. Abro para ventilar. El vecino del edificio de al lado abre justo después de mí. Yo llevo máscara durante los 10 minutos que tengo abierto para que los restos de suavizante y ambientador que hay en el ambiente no me afecten. Él me mira, intenta disimular y piensa que no veo su cara detrás de la cortina. ¿Me tiene miedo? Si en vez de llevar una máscara que cubriera mi cara, llevara, por ejemplo, un bastón y gafas oscuras, no me miraría. Le habrían enseñado que tengo ceguera, que es una discapacidad y debe respetarme. Pero mi discapacidad no es visible para nadie, más que para la que lo vivimos. El Estado ha decidido que no existimos, y lo tienen muy fácil, porque la mayoría vivimos bajo arresto domiciliario en nuestras casas. Y cuando salimos a la calle, además del esfuerzo físico que nos implica y la factura que pagamos por ello, debemos aguantar que nos señalen con el dedo, que nos miren, que se burlen, hasta que intenten hacernos fotos. Todo porque la SQM no está reconocida y no se hacen campañas para sensibilizar a la gente. Lo poco que se hace para intentar hacer visible la SQM somos los propios enfermos quienes lo promovemos. Los afectados de sensibilidad química múltiple somos los canarios de la mina, la señal de que el modelo de la sociedad actual es insostenible. Una sociedad enferma, donde las sustancias tóxicas circulan con total impunidad, donde te dejan enfermar y luego te abandonan a tu suerte. Nada tiene que ver con la supuesta sociedad del bienestar que nos quieren vender. Nadie se escapa de la agresión a la que estamos sometidos, aunque no todos desarrollan sensibilidad química múltiple, ya que es necesaria una predisposición genética. Cada vez más gente tiene enfermedades ambientales, tan graves como cáncer, Parkinson o autismo, u otras alteraciones de tiroides, alergias, celiaquía y otras enfermedades autoinmunes. ¿Dónde está el espíritu crítico de la gente que ve cómo cada vez más personas se enferman y nadie se pregunta el porqué? ¿Será que tantas sustancias tóxicas han conseguido convertirnos en borregos? ¿Es este el precio del progreso? Mientras soñamos con el día en que la sensibilidad química múltiple sea reconocida como enfermedad y en el que nuestros derechos como enfermos crónicos se reconozcan, mientras soñamos con que la investigación avance y nos dé una esperanza de curarnos, mientras todo esto no sucede, debemos luchar con inteligencia, dejando los egos aparte, y debemos estar unidos a nivel internacional, ya que la lucha de nuestro colectivo va mucho más allá de la SQM y de nuestras fronteras. Pero lo más importante es que debemos ser fuertes. La única forma para afrontar una enfermedad crónica, y en especial una tan cruel y tan incomprendida como esta, es tener la fortaleza suficiente para distanciarnos de quien no nos respete, para exigir a los médicos un trato justo, para enfrentarnos a quien se ría de nosotros y para no permitir que las opiniones de los demás, ya sea de un vecino, de un supuesto amigo o de ciertos médicos, a través de algún informe premeditadamente sesgado, nos afecten. Quizás algún día pueda escribir una segunda parte de este libro más positiva, pero por ahora solo sé que el camino que he recorrido es lo suficientemente largo y duro como para ni plantearme abandonar. Mientras me queden fuerzas para escribir, mientras mi cabeza continúe siendo un hervidero de ideas, seguiré intentando que todo este sufrimiento que he vivido y sigo viviendo tenga algún sentido.
Y hasta aquí, Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital. Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo.
Això és Espai Vital.
I des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Ja sentiu la sintonia. Corresponsals a tot el Vallès Occidental. Bueno, bé, a tot, pues no. Però als quals arriba la nostra missió, doncs sí. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba el cap d'informatius d'aquesta emissora de Cerdanyola Ràdio. Ell és el Xavi Poza i aquest és la seva crònica.
Hola Xavi, el llibre La UAB com espai viscut al relat de la gent gran, un projecte de la Universitat a l'Abast que recull relats de persones grans que han tingut un paper rellevant en els orígens i la història de la Universitat Autònoma, s'ha presentat en un acte institucional al rectorat del campus cerdanyolenc. En el llibre participen, entre d'altres, els cerdanyolencs Miquel Sánchez, historiador, Josep Maria Riera, excap del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma, José Angulo, extraballador de la construcció al campus, i Xavier Gordo, exestudiant de la UAB i treballador municipal. Aquesta publicació fa un recorregut per la història de la Universitat Autònoma des del seu inici, narrada a partir de les vivències, les reflexions i els records de les persones grans del territori que de maneres diverses han estat vinculades a la Universitat Autònoma. En 5 blocs diferents es recullen 13 relats de persones que van viure els inicis de la UAB des de diferents àmbits, els expropiades de la Vall Moronta per construir la universitat, com a treballadors de la construcció de les obres del campus, com a treballadors d'administració i serveis i personal docent i investigador de la universitat o com a estudiants de la universitat al seu inici o també com a persones del territori amb coneixements específics sobre la història de la Universitat Autònoma. Els relats han estat escrits en primera persona per 6 alumnes de la Universitat a l'Abast, gent gran que ha estat formada com a investigadors. Els responsables d'aquest programa manifesten que aquesta segona vessant del projecte és molt important perquè suposa que les persones grans no són només receptores de formació, sinó també productores de coneixement. Aquest projecte s'emmarca dins del programa La Universitat a l'Abast, una iniciativa amb 11 anys d'existència destinada a promoure l'envelliment actiu i la formació al llarg de la vida. Això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Xavi Poza. El tercer sector, Teresa. També entra la gent gran. També són, acaben sent discapacitats algun dia,
també.
No? Molt bé, anem cap a Ripollet. Allà es troba la Laia Prats.
Hola, Xavi. Avui des de Ripollet t'expliquem que el Patronat Municipal d'Ocupació està posant en marxa el programa Eloquit, un projecte ocupacional dirigit a fomentar la inserció laboral de persones en situació d'atur en el sector de serveis d'atenció a les persones amb necessitats especials. Aquest programa ofereix diverses accions desenvolupades a través de dos mòduls, un d'orientació laboral i l'altre de formació i pràctiques en dues especialitats, la de monitor sociocultural de gent gran i la d'auxiliar de bugaderia i neteja. D'altra banda, a més d'aquestes formacions especialitzades, també es realitzarà realitzaran altres formacions complementàries que facilitaran l'adquisició de recursos, eines i competències als participants del programa per tal de millorar la seva ocupabilitat i afavorir així la seva inserció en aquest sector. A més, també es realitzarà un mòdul de creació d'empreses destinat a aquelles persones que tinguin una idea de negoci en aquest àmbit per transformar-la en un projecte empresarial viable. Per a més informació, només cal dirigir-se al Patronat Municipal d'Ocupació, al carrer de Sant Sebastià, número 26. I això és tot. Fins la setmana vinent.
Està clar, Teresa. Ser gran està de moda.
Home, així no estic de moda, jo.
Sí, bueno, però tu poquet. Tu encara no ets massa gran.
No.
Anem a Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Avui dediquem la nostra crònica a parlar d'un nou servei de la Policia Nacional que va entrar en funcionament a principi de mes. Un equip mòbil del DNI electrònic de la Comissaria Territorial de Sabadell es desplaça per diverses poblacions del Vallès Occidental, entre elles Montcada i Reixac, per facilitar a la població l'obtenció i la renovació de la documentació. Al municipi hi ha oficina fixa, però aquesta mòbil s'adreça a aquelles persones que per diferents motius presenten dificultats per desplaçar-se al servei, com malalts, persones grans, discapacitats o veïns que per motius laborals ho tenen complicat per adreçar-se a les dependències de l'oficina. Aquest servei inclou les persones que estan a l'hospital, que s'han de renovar el carnet i just la renovació els agafa ingressades. Qui necessita aquest servei ho ha de comunicar a qualsevol comissaria de la demarcació de Sabadell. Un familiar s'haurà de desplaçar a les oficines i omplir una sol·licitud aportant un certificat mèdic que justifiqui la necessitat del desplaçament, una fotografia, el carnet original del sol·licitant i un volant d'empadronament en el cas que s'hagi de canviar l'adreça. Doncs bé, això és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Sílvia Díaz. Gràcies per la teva informació. Que em deies, Teresa?
Que aquí a Ripollet a veure si arreglen també la policia, perquè l'última vegada que fa 5 anys que hi vaig anar-hi,
sí,
hi havia un esglaó de mig metro o a l'altre cantó hi havia dues escales i no vaig poder. Te vaig fer el carnet a fora al carrer.
A fora?
A fora al carrer.
Et va sortir el policia a fora?
Sí. Per pues ser... a veure si ho arreglen.
Ah, bueno. Doncs molt bé, de Montcada a Barberà. Allà es troba Judit González.
Salutacions. El passat dimarts 8 de març, la Biblioteca Esteve Pelutier de Barberà del Vallès va acollir una altra sessió de l'aula de coneixements per la gent gran. La xerrada anomenada Envellir, una experiència plena de vida molt personal, va anar a càrrec de Lídia Jiménez Llort, doctora en Ciències Biològiques i professora agregada de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Jiménez destacava als micròfons de Ràdio Barberà la importància de viure la joventut feliçment i aprofitar la qualitat de vida que et dona l'estar jubilat.
Mai hem tingut en la història de la humanitat oportunitat de viure l'etapa d'adultesa vella a partir d'aquests 65-70 amb tantes garanties de salut, amb tantes garanties d'expectatives de vida i, per tant, la gent que avui és gran, que es fa gran, té davant seu més de 10 o 20 anys per plantejar-se què vol ser quan sigui gran i fer-ho amb una qualitat de vida molt superior.
El projecte de l'aula, que es va iniciar l'abril d'aquest any, està dirigit a persones de més de 56 anys que volen continuar adquirint coneixements i al mateix temps tenir l'oportunitat de compartir els seus punts de vista amb els altres. Les conferències que es proposen per a aquest curs abasten un ampli ventall de temàtiques i estan impartides per docents universitaris amb una gran experiència com a divulgadors. Fins la setmana vinent.
Doncs el que et deia, Teresa, que la gent gran està de moda.
De moda, sí, sí.
Anem a Santa Perpètua. Estrella Núñez.
Salutacions des de Santa Perpètua. El grup Poesia Imprescindible, l'Associació de Veïns Can Folguera i l'Associació Araguai amb el bisbe Casaldàliga organitzen una marató solidària de poesia. L'activitat tindrà lloc el divendres 18 de març. L'organització demana que s'enviïn els poemes que es vulguin recitar al correu electrònic poesiaimprescindible@gmail.com o directament al Centre Cívic de Can Folguera. Tothom pot participar en aquesta marató amb un poema original escrit en qualsevol llengua. En cas de no ser català o castellà, se n'ha d'adjuntar una traducció. Les composicions poètiques no han de passar de 30 ratlles, ja sigui vers o prosa poètica, i han de versar sobre la manera de veure la solidaritat. L'organització ha fet arribar la convocatòria a les entitats i als centres educatius locals per animar la ciutadania de totes les edats a participar. Nosaltres ho fem també des de l'Espai Vital. La Marató de Poesia Solidària Popular Pere Casaldàliga és un dels actes paral·lels de l'exposició sobre Casaldàliga que es pot veure a l'Espai 3 de la Granja Espai Cultural. L'acte tindrà lloc al Centre Cívic de Can Folguera el 18 de març a partir de les 7 de la tarda. A veure si us animeu a participar. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, sí, és aquest, el Xavi Miralles. Sí.
Xavi Miralles. Miralles.
Xavi Miralles, que és el que ens envia la crònica des de Sabadell, no em vull equivocar.
Salutacions des de Ràdio Sabadell, el nou centre d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual de Can Roqueta, a Sabadell, i que gestionarà la Fundació Atendis, podria començar a funcionar el pròxim mes de setembre. És el termini que ha posat sobre la taula l'alcalde de la ciutat, Manuel Bustos. El nou equipament serà un centre residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual profunda i severa. De fet, el centre neix amb la voluntat de millorar el servei a aquest col·lectiu i a les seves famílies a la ciutat. Les noves instal·lacions han de permetre el tancament del centre Arimon a la Creu Alta, al mateix temps que s'ampliaran els serveis actualment oferts. Hi haurà un increment de 24 places de residència per a persones amb gran discapacitat intel·lectual i 30 places per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta associats.
Estàs escoltant Espai Vital.
I ara és moment de l'Espai Vital de... culturitzar-nos una miqueta més amb un poema. Què et sembla?
Pues va, som-hi.
Que fa temps que el poeta coix no entra per la nostra porta i no pot ser això, eh?
No, no.
Jordi Condal, poeta poix... Coix! Coix, amb un poema també coix. Escolteu-lo.
Hola, amics d'Espai Vital. Hola, Xavi. El poeta coix torna a estar aquí per llegir poemes de l'estimadíssim Martí i Pol, que és un exemple vital per tots nosaltres. Aquest poema que llegirem avui, a l'empara de la suite de Britten, de la suite de violoncel de Britten que estem sentint, aquest poema parla, ho sentireu, ho entendreu de seguida, de la força d'ànim que es necessita a vegades per seguir vivint quan es conviu. Bé, la vida sempre és dura. Quan no et fereix per una banda, et fereix per una altra. Satisfaccions també te'n dona i cal saber fruir-ne de les satisfaccions de la vida. Però en el cas de Martí Pol... doncs va tenir la gràcia d'explicar-ho, aquesta capacitat per fugir de la pendent que et porta a la depressió i a la desesperació. Anem a llegir un poema que es diu La música. Plou sense gens d'esforç aquesta tarda, i et farà falta tota la cautela per evitar que el cor, impenitent, t'arrossegui els dominis de l'esfinx i un altre cop et sentis absurdament culpable. Perceptiblement fràgil, la bellesa d'aquest instant se't pot trencar les mans amb un sol gest inhàbil de refús. I tanmateix, que dura l'existència, l'exigència d'un temps que saps incert i vulnerable, però que sents com l'únic referent que et permet sobreviure. Més enllà de l'angoixa i del goig, alguna veu remotament amiga salmòdia tristíssimes cançons que t'obstinaves a oblidar. I ara... et falquen l'existència.
Cada 5 segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquesta ceguesa es pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa evitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món.
Això és Espai Vital.
I I des de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Per cert, Teresa, fa molts dies que no donem l'adreça web del blog d'Espai Vital. Normalment hi havia el Xiquitín i el Xiquitín la deia,
Sí.
Però com no hi és el Xiquitín...
Ho has de dir tu.
La dic jo. Les 3 W, radio-espai-vital.blogspot.com. Si més no, posant Espai Vital al cercador Google, la primera opció que us surt és la del blog d'Espai Vital. I per un altre costat, que sapigueu que a una nova web, que és des d'on estem gravant avui, que és a Ripollet, tenim una nova web que és Ràdio a la Carta. Llavors, per accedir a aquesta web, clicarem les 3 www.ripolletradio.cat. Ripolletradio.cat, no com. Com?
No.
Com?
No, cat.
Cat. Què vol dir cat?
Catalunya.
Catalunya, doncs molt bé. Doncs mira, ara que t'has engrescat una miqueta, què et semblaria que anéssim a l'espai cuina?
Pues anem-hi.
Vinga, som-hi. És maca, eh?
Sí que és maca.
La sintonia aquesta ja...
Sí, sí, fa alegre la cuina, home.
Molt bé, Teresa. Què ens portes avui?
Avui una salsa.
Una salsa? Només?
Sí. Avui bé, que... no, però tenim a niu feina fer la salsa.
Ah, no, va dir, avui que tenim temps, avui una salsa.
No, bueno, però s'ha de tardar una miqueta per fer la salsa.
Molt bé.
Perquè és per acompanyar tant peix a la planxa com carn a la planxa o llom a la planxa, el que tu vulguis.
Molt bé, quina salsa és?
Salsa de ceps.
La salsa de ceps a l'espai de cuina de l'Espai Vital. Ingredients.
Pues 250 grams de ceps. Aneu allà els congelats que ja tindran de tot. 250 grams de ceps. Posem 150 grams de xampinyons, 5 grams de ceba ratllada.
Tot això els congelats,
allà els congelats, sí, i el taco d'allò d'all i julivert, que
molt
tenen
bé
allà trinxat. I després necessitem mig got de vi blanc, 5 grams de crema de llet, una cullerada de maicena, sal i oli.
Preparació.
Agafem la paella i posem oli.
Sí.
Això sí, poseu tant els ceps com els xampinyons que com comprar congelats, els deixeu descongelar que treguin l'aigua. Bueno, posem la paella al foc, oli, i posem la ceba, i all i julivert verd, el que vulgueu. I posem ja, que s'hagi descongelat els ceps i els xampinyons, allà fregim tot això, ho fregim. Com veieu que ja s'ha fregit un bon rato, que ja d'això que quasi bé està, i tireu un mig got de vi blanc.
Blanc.
Sí. Deixeu allò 3 o 4 minuts que vapori
l'alcohol.
L'alcohol, doncs aneu fregint. Quan hàgiu vist que ha passat els 5 minuts, que ja s'hagi fregit, i tireu la crema de llet i desfeu la maicena dintre. I la tireu allà i també aneu donant voltes.
Un moment.
Hem de deixar la sal.
No. Un moment. Vol dir, maicena, quan li foto jo de maicena amb això?
Una cullerada.
Una cullerada supera...
No, de les altres.
Una cullereta, no?
Bueno, d'aquelles culleres mitjanes, o si no de les grosses, una de rasa.
Ah, val.
una cullerada de raça.
És que jo cullera mitjana no en tinc. És...
Bueno, sí, tens la de cafè i llet.
Ah, allò?
Allò és la mitjana, que dic jo.
Ah, doncs
perquè no. Hi ha la de cafè, que és més petita.
Sí, 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 val.
Ho entens?
Val. Ara. Doncs ara sí. No, però igual que jo, estic segur que molta gent
molta
que està
gent
a casa
ho sap, oi?
No ho sabrà.
Jo passa que, mirem, hem estat a la cuina, les cuineres ho saben.
Uh-huh.
Però això els senyors s'han d'acostumar a ser cuiners, ja.
Sí, senyora, sí. De fet, aquesta salsa la faré jo.
Doncs pues va.
Molt bé, que has dit que et deixaves la sal,
sí,
també?
Sí, perquè posem la ceba,
sí,
i tirem una mica de sal per sobre.
Mm.
Després, com diguem, d'això hi posem els xampinyons i els ceps, allà que es vagin fregint tot. I també tirem una miqueta de sal per sobre.
Mm.
Després hi posem, com s'ha fregit un rato, el mig got de vi blanc. Deixeu i aneu donant voltes que s'evapori. Quan ha passat allò el seu temps, potser 5 o 10 minuts, i tireu la crema de llet amb la maicena desfeta dintre. I tireu allà la paella i aneu remenant. Com ha passat ja, veureu que ja ha fet el xup-xup i que s'ha agafat tot el gustet, doncs després ja, ja ho parem al fogó i ho apartem. Ho aboquem al pot del mini pimer,
sí,
i passem al mini pimer, i si es queda una salsa, doncs tota desfeta, tota líquida, i no trobeu cap grumull de res.
I pel xino, no?
I pel xino, que quedi més fi. Ho poseu amb la salsera, i quan és l'hora de menjar, tingueu el tall, el peix o la carn, l'escalfeu en el microones, la salsa, i us ho serviu, i mira, suqueu pa i tot, i ja veureu que està bona.
Jo us dono una altra solució. Si no us surt bé la salsa, agafeu l'ampolla de vi i que sigui el que Déu vulgui. Molt bé, senyors, arribat al final de l'Espai Vital. Gràcies, Teresa de Viu.
A vosaltres.
Mira, t'he buscat un tema que m'encanta.
I que el Machín.
Jo sé que t'agrada.
Sí.
Em sembla que era dos gardènies, no?
Per a ti.
Doncs vinga, escoltem-la. Fins la setmana vinent. Adeu.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.